el que han fet és tapar-ho tot, que sigui una absoluta llei de silenci.
Era una veritat sabuda per tothom.
Per què no vaig dir res?
Hola, sóc Francesc Peris.
Vam tenir entre nosaltres un depredador sexual.
Jo ja no creo en los jesuitas, no creo en ningún cura.
Quan et m'assabento que estava a una escola a Bolívia, s'han de seguir depurant responsabilitats.
Porque el hijo de puta, el padre Sala, sabía cómo hacerlo para que tú no lo dijeras.
Es que esto es lo que me vuelve loco a mí.
Una versió de l'Enric, que va ser assassinada en aquell moment.
Les 8:40, 20 minuts pel punt de les 9. Avui no farem comentari d'actualitat, avui tenim l'oportunitat de parlar d'un documental que ha causat molt d'impacte, en aquest cas, doncs, allà on s'ha estrenat, a Barcelona Docs i també doncs, a la plataforma 3CAT. Estem parlant de la fugida que s'endinsa en retratar la història de dos casos d'abusos de jesuïtes en dues escoles de referència de Barcelona, els jesuïtes de Sarrià i els jesuïtes de Casp. Lluís To i Francesc Peris, alias Xesco, van ser mossenyes, van ser cures i professors d'escoles jesuïtes que van abusar de nens i nenes durant més de 30 anys. Tots dos tenen un element comú. Els dos van ser traslladats a Bolívia per la Companyia de Jesús, pels jesuïtes, on van continuar els seus abusos amb total impunitat i llibertat. Ara són les seves víctimes els qui expliquen i revisiten les seqüeles d'aquests abusos, un viatge a la foscor de la impunitat que uneix les ciutats de Barcelona i Cochabamba. Aquest documental és una producció original de 3CAT en coproducció amb Motocar i Premsa Ibèrica, basada en la recerca, atenció, durant 8 anys, del periodista del periòdico Guillem Sánchez. Aquí a Ràdio Illa ens volem fer ressò de qualsevol qüestió que tingui un impacte en la nostra societat i sobre aquesta no li podem donar l'esquena. I avui tenim l'oportunitat perquè hi ha una branca formenterera en tot això, una petita branca formenterera, doncs, a xerrar amb una de les víctimes, en aquest cas, na Laura Calzada Robrera, que també és una de les protagonistes del documental. De fet, és la primera persona que hi surt. Molt bon dia, Laura.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns aquest matí aquí a la gent de Formentera i Eivissa. El germà d'Anna Laura viu i treballa, doncs, a Formentera, sobretot en Sistiu, i a través d'ell, en Carles, doncs, hem pogut concertar, doncs, aquesta entrevista. També ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Illa en persona la mare d'Anna Laura, n'Àngela Rourera. Molt bon dia, Àngela.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Laura, l'estrena va ser la setmana passada. Com dus tota aquesta, doncs, aquesta exposició pública, entenc, amb entrevistes, promoció, etc. Com t'ha anat psicològicament?
Doncs és un procés que és intens, perquè no és fàcil. Al final, les víctimes tardem molts anys en poder parlar, però un cop es fa, almenys en el meu cas, ha estat molt positiu. Primer perquè he pogut entendre el que em va passar, posar-li nom i saber que allò no era correcte. Jo era una nena i ho vivia d'una manera estranya, però ara he pogut entendre que allò va ser un abús. I l'altra cosa que vull destacar és que és agrair moltíssim totes les mostres de carinyo que estem rebent, que és una passada, i mostra també que és un problema global de societat. Al final expliquem els casos de 4 víctimes, però tots són víctimes, perquè ens va passar a uns, però els hi podia passar als companys de pupitre del costat. O sigui que aquesta sensació de bloc que estem vivint acompanyats i amb molt, molt, molt carinyo i empatia està ajudant moltíssim.
Entenc que aquest documental també ha sigut instrumental, ha sigut un vehicle, ha sigut un catalitzador també, no sé si per sanar, però també, doncs, com tu deies, per fer aquesta recerca interior.
Sí, és que té moltes branques positives. Aquest documental, diem als que hi hem participat, que ens ha canviat la vida. primer ens ha ajudat a fer una mica les paus amb el passat, les paus internes, perquè amb els abusadors no hi ha pau possible. Però està sent increïble que gràcies a aquest documental estan apareixent moltes noves víctimes a les quals les acompanyem, les ajudem, les escoltem i poden també fer aquest procés d'entendre que elles també van patir aquests abusos. Fins ara, en silenci, diverses persones ens han dit, en paraules textuals, ara sento que ja no estic sola, ja tinc algú amb qui confiar i moltes d'elles estan anant als Mossos a denunciar. O sigui que realment aquest era un dels objectius importantíssims d'aquest documental, ajudar a que surtin moltes víctimes, a que no estiguin soles, i després tenim molts altres objectius, perquè no oblidem que aquest mal segueix sent-hi. Van poder actuar tant perquè treballaven de manera organitzada i amb total impunitat, perquè les lleis els emparaven. Les lleis, que aquesta llei prescrigui, vol dir que ells poden actuar perquè els nens no podran denunciar, i quan ho facin, ells ja estan salvats, les lleis han prescrit. O sigui que tenim molta feina per endavant perquè els polítics canviïn les lleis, perquè com a societat rebutgem aquests actes, els sapiguem identificar i els hi donem l'esquena. O sigui que aquest documental ajuda moltíssim a prendre consciència, a parlar amb... Jo, en el meu cas, tinc 3 nens petits i m'ha ajudat tot aquest procés a poder parlar amb ells també per donar-se eines per detectar aquests abusos, perquè és que si no són... Els nens estan indefensos. I ara parlem de la pederàstia a l'escola de la mà dels jesuïtes, però és que s'ho poden trobar en molts àmbits de la vida. Llavors ha ajudat molt a, jo crec, a despertar aquesta consciència social de que hi ha un mal entre nosaltres, l'hem de saber detectar i hem de tenir eines per poder-hi lluitar.
Clarament és una qüestió que, doncs, afortunadament, els darrers anys s'ha posat en el debat públic i recordar que la majoria de casos de pederàstia es donen en entorns molt pròxims a la víctima, sovint en l'entorn més íntim de família i amics. Escolta, tu tens 41 anys, anem 25-30 anys enrere.
Sí.
Qui era Francesc Peris?
Doncs el Peris era, en aquell moment, els dèiem que eren conciliaris, com conciliaris espirituals. Eren unes figures que no eren professors, ells ens donaven la signatura de religió, però feien un paper molt important a l'escola, que eren com el vincle entre l'alumne i la família. Una de les potencialitats més fortes que tenien per actuar és que eren molt propers a nosaltres, i confiaven molt, ens coneixien molt, i en el meu cas, i en el d'altres que van patir abusos, doncs ells feien entrevistes com tutories personals, individuals, on parlaven de coses extraacadèmiques, doncs com et senties a l'escola, com estaves a casa, com et anava la vida, parlaves més de sentiments. Llavors, hi ha un punt comú entre aquests abusadors, que és que guanyen la confiança de l'alumne de tal manera que tu estàs a les seves mans. Per exemple, en el meu cas, el Cesc era molt proper a mi, a la família, a tothom, i confiava molt en ell. Jo, personalment, l'adorava, jo l'estimava molt. Llavors, realment, són tan dolents que busquen víctimes una mica... vulnerables. En el meu cas es van equivocar una mica, perquè jo estava en aquella llista perquè tenia els pares separats en aquell moment i no era una cosa tan comuna com ara, però anaven a buscar nens que tenien problemes a casa o que se'ls havia mort algun familiar proper, que tinguessin l'excusa de poder apropar-se a aquell alumne per tenir-hi molts contactes personals així individuals. Llavors, entraven a la classe, et cridaven i es anaven donant aquestes tutories individuals al seu despatx i sempre a porta tancada. A poc, en el meu cas, vaig anar veient que alguna cosa no encaixava, perquè aquestes converses cada cop anaven més amb temes que a mi m'incomodaven molt, sobre si jo sortia amb tal nen, amb tal altre, era l'edat, doncs, uns 14-15 anys que comences a tenir relacions, no?, els primers novietes. Llavors, l'entrar ja et feia tres petons molt a prop de la boca, te sentaves molt a prop amb ell, a vegades t'acariciava les cames, o sigui, ja vas veient que alguna cosa no va bé, però és que, repeteixo, i ho dic molts cops, és que nosaltres no érem culpables de res, perquè érem nens i ens deixàvem, confiàvem absolutament en qui teníem al costat. I a mesura que van avançant, en el meu cas, tot va empitjorar, perquè em feia fer unes meditacions sense samarreta, acariciant-me l'esquena. Això em va costar temps, a poder recapacitar i moure'm, però també insisteixo, i ho dic molts cops, que va ser molt important, en el meu cas, tenir un entorn a casa tan bo, d'aquesta seguretat psicològica tan potent de poder aixecar la mà. Quan ja no vaig poder més, jo vaig parlar amb la meva mare i li vaig dir, mama, vés al col·le i parla, perquè jo no vull tornar a anar al despatx del Cesc, perquè m'hi sento malament. No em va caler explicar molt més, ja, perquè ella va poder actuar.
Àngela, que ets la mare d'Anna Laura, vas anar a l'escola. Què et van dir? Quin cas, sí, et van fer cas?
Mira, ho recordo com si fos ara, i ho he recordat, doncs, arrel de les primeres denúncies i de la publicitat d'aquest documental l'any passat. Clar, jo recordo aquest senyor, el Cesc Peris, bueno, és potser el professor que més confiança, amb qui més confiança he tingut de tota l'escolaritat dels meus dos fills. Doncs, bueno, em diu un dia la Laura, diu, home, diu, el Peris em busca, em crida al despatx, diu, i tanca la porta, diu, em molesta. Bueno, jo recordo que era una època, bueno, com tots els pares que treballen i tens coses, bueno, pues demano permís a la feina, demano una tutoria, amb el, no, una reunió amb el tutor laic de la classe de la Laura per parlar amb ell. Bueno, me la donen, torno a repetir, un senyor laic, era un professor, i li dic, mira, sóc la mare de la Laura Calzada, dic, i ella em diu que el Peris la crida molt sovint al despatx i que tanca la porta i amb ella li molesta. I aquest senyor em diu, home, és que aquest col·le hi ha molts nens, potser es té que tancar la clau, es té que tancar amb clau, dic, perquè clar, si no entrarien nens, és per donar una seguretat a la nena, una intimitat. I jo sé que vaig tornar a repetir, dic, mira, dic, és que he vingut expressament perquè no li agrada, li molesta. Bueno, pues re, jo... queda el tema zanjat, amb la Laura no en van parlar més, però bueno, es veu que a partir d'aquí no la van cridar més al despatx. Clar, això, quan fas una reflexió, dius, que fort, perquè no era el Peris amb qui vaig parlar, era el tutor. Clar, què va passar perquè el Peris, malauradament, agafés un altre nen o una altra nena? Perquè és com ha dit la Laura, vull dir, són depredadors sexuals... que no miren el mal que fan a nens, que és un material sensible.
I d'alguna manera també deixa constància aquesta actuació per part de l'autoritat, del tutor d'Anna Laura, doncs que hi havia una complicitat entre ells mateixos, que no es va, doncs, actuar per apartar-lo en aquell moment, immediatament.
No, suposo que aquest tutor, m'ho invento, però li devia de dir al Francesc Peris, devia dir, escolta, que ha vingut aquí una mare, cuidadín, no? Cuidado. I, bueno, no sé, potser m'agradaria comentar per què estic jo aquí o per què he sortit el documental. Clar, jo quan em vaig enterar fa un any que hi havia aquestes denúncies i que la Laura podria ser afectada, que em vaig enterar perquè em vaig assabentar pel Carles, clar, jo li vaig dir a la Laura, dic, Laura, vale, tu ets una afectada directíssima, però tots els que som pares sabem que quan a un fill li passa alguna cosa és com si et passés a tu, o pitjor. I a part em vaig sentir molt enganyada, perquè tant el seu pare com jo buscàvem un ambient segur, un col·le, pues que, bueno, ens van fer una entrevista per si érem idonis, per entrar.
Clar, jo li volia preguntar, hi havia una qüestió d'ideari cristià, si li puc preguntar a l'hora d'apuntar els seus fills a Jesuïtes de Casp?
No, a veure... Nosaltres, el seu pare i jo, estàvem separats, que això ara és molt freqüent, però
sí, fa
38 anys no estaven batejats, ni la Laura ni el Carles, però aquest col·le dels jesuïtes de Casp ens agradava per proximitat, per una mentalitat oberta dels jesuïtes, per la història, no?, la trajectòria docent, i vam demanar una cita, ens van fer una entrevista tots dos i ens van trobar idonis. No ens van posar cap pega, perquè els hi vam dir, escolta, no estan ni batejats. Posteriorment, doncs, per la pressió de l'escola, dels nens, van voler fer la comunió. Clar, jo vaig parlar també amb un d'aquests capellans que també està una mica acusat, bueno, està acusat, i li vaig dir com ho podem fer. Diu, escolta, cap problema. Diu, els bategem a tots dos i al cap d'un mes fan la comunió amb tots els de la classe. Per això que no van posar cap pega, i fins fa un any, clar, jo no pensava de cap manera que on havíem posat els nostres fills fos un ambient, un mitjà poc segur.
Ja.
Poc segur.
En aquest sentit, suposo que una de les reaccions quan la Laura vos explica el que li passava, doncs, fa 25 anys enrere o 30 anys enrere, suposo que emergeix, i és una cosa que s'ha de treballar, doncs, una culpabilitat, no? Com que deies, oi, sense voler-ho, he posat els meus fills a un lloc no segur.
A veure, jo recordo que quan em vaig enterar que el Carles em va enviar la notícia, jo li vaig dir, escolta, és el nostre Francesc Peris, fixa't, si era proper, i em va dir, sí, mama. Clar, em van sortir una sèrie d'emocions de dir, bueno, jo pensava que era segur, jo no m'havia adonat compte. Vaig anar a l'escola, però imagineu-se, no, els que m'esteu escoltant, que per la quantitat de feina que jo tenia en aquest moment, que la tenim tots els pares, li hagués fet importància a la Laura d'aquest tema, que és el que més em va fer pensar, que jo li hagués pogut dir, ai, Laura, no hi donguis importància, això no és tan, no? Clar, encara estaria més afectada del que estic jo ara.
Laura, parles d'impunitat. Crec que aquest senyor, en Peris, ara mateix l'últim que sabia és que estava a Viladrau, en una casa de colònies que la regentava ell, o sigui que seguia pròxim a Boixos, i el seu cas, en relació, doncs, als abusos d'aquella època, han prescrit. Un no pot sanar aquesta ferida si no es fa justícia?
És que l'altra cosa importantíssima que ha provocat aquest documental és que ens ha fet veure que això no va ser el cas puntual d'una, dues, tres històries d'alumnes de Barcelona que vam tenir la mala sort de rebre aquesta tortura. O sigui, aquest documental explica que treballaven organitzats, realment és una organització criminal, perquè quan a mi aquest senyor em va cridar al seu despatx, i això es va repetir, però moltíssimes vegades aquest senyor venia de fer molt mal molts anys enrere. O sigui, les altres víctimes, l'Enric Soler, feia 25 anys, ja havia estat violat per aquest senyor a Viladrau. Després, quan ja va fer pudor, és que és com el Guillem fa el símil de que els tracten com les empreses que envien els residus tòxics al tercer món perquè allà facin menys mal, no? Que no, que aquí els residus molesten més. Quan aquests senyors, perquè hi ha molts casos dels jesuïtes catalans, aquí se sospita, se'ls ha enxampat, se'ls enviava a Bolívia, allà van destrossar moltes vides, perquè si aquí ja treballaven fent el mal, però ho feien sense creuar una línia que ells tenien controladíssima amb el que podien i no podien fer. Però a mi el que m'ha impactat més d'aquesta història és entendre la magnitud del drama, del problema, perquè el Cesc va estar molts anys fent mal aquí a Bolívia. O sigui que quan els anaven traslladant, l'escola ja sabia que aquest senyor l'havien traslladat de Casp quan va abusar i agredir el meu company Enric. Se'l van endur a Bolívia. A Bolívia va agredir de moltíssimes nenes, i quan allà ja devia molestar, el van tornar a acceptar Casp. I aquí va entrar com una persona referent, respectable, era el rei. O sigui, això fa molt mal i ens ha de fer veure el poder que tenen aquests jesuïtes i com treballaven de manera organitzadíssima. I a l'hora de fer el documental, jo vaig destapar la casa de Viladrau, perquè recordo que allà hi anàvem molt, a mi allà no m'havia passat res, però allà va violar nens a la piscina. Llavors els periodistes van anar-hi i realment van saber que el Peris estava vivint en un resort daurat, estava disfrutant de la Dolce Vita els caps de setmana a Viladrau, vivint com un rei. Això és el que no pot ser. Una persona que hagi trencat tantes vides, perquè hi ha seqüeles en tots els nivells, alguns en tenim menys i altres en tenen molts més, però això és el que no pot ser. Tota la prescripció d'aquests fets els fa viure amb impunitat a ells i a tots els seus encobridors, perquè no oblidem que aquí hi ha els autors criminals, els que han fet aquests fets, però tots els que van permetre que es moguessin amb aquesta tranquil·litat. És molt, molt, molt exagerat el que ens demostra aquest documental.
Doncs animem a tothom a veure'l a la plataforma 3CAT, en aquest sense ficció especial. Es va estrenar en el Docs Barcelona. El podeu veure gratuïtament, de franc. El 3CAT és un documental punyent, d'una hora i 30 minuts, que explica aquesta història. I per més, Henry, doncs, en fi, amb una sentència pionera de 1992, un dels dos, diríem, abusadors, un dels dos pedòfils, Lluís Tito, ja va ser condemnat i com tu expliques, doncs, va ser enviat a Bolívia per d'alguna manera, posar tota la brutor sota la catifa i aquí, doncs, no ha passat res. En fi, doncs aquesta ombra damunt doncs, s'església, doncs, que no podem deixar de tractar. Laura, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
A vosaltres, moltes gràcies.
També volem acomiadar en Àngela Rourera Roca, la mare de Laura. Gràcies per haver-nos atès, a més tant d'hora aquest matí, i que passeu uns dies agradables doncs, aquí a Formentera.
Moltes gràcies, un plaer, haver vingut aquí.
I també doncs, en Carles Calçada, que és aquest formenterer d'adopció, formenterer doncs, una bona part de Sant, que és amb el que doncs, hem pogut gestionar doncs, aquesta entrevista. Doncs, també li agraïm. Res, un parell d'anuncis i llavors sí que comencem amb l'informatiu de les 9, després les valoracions polítiques del ple del mes de juny d'ahir. Gràcies, fins ara.